Esteu asseguts al sofà de casa i sentiu això. Aquesta és la sirena que sona per avisar la població de l'arribada d'un tornado. A partir d'aquí, l'únic que podeu fer és córrer cap a un refugi i esperar que el perill passi.
RAC 1 i Naturgy t'ofereixen Oxigen, el podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart.
There is a mystery. Elusive. Unpredictable. Violent. It terrifies most scientists. But for a new breed, the challenge is saving lives. The research is deadly. The laboratory is nature itself.
Els tornados són un dels fenòmens meteorològics més impressionants i destructius que es formen al nostre planeta. Són columnes d'aire que giren de manera violenta i que baixen de la base del núvol fins a la superfície de la Terra, xuclant i destrossant tot el que troben al seu voltant. Els més febles arrenquen branques i els més potents destrossen cases i enlairen tràilers. Avui en dia encara són complicats d'entendre i de predir, però a poc es va avançant en el seu estudi. En aquest espai en parlarem a un meteoròleg que n'ha perseguit, un altre que està acostumat a pronosticar-los. Descobrirem algunes de les seves curiositats i us explicarem que aquí, a casa nostra, també n'hi ha. Comencem! Els que vau escoltar el primer episodi vau sentir un fragment de la visita que va fer al lloc més fred del món Mario Picazo, un meteoròleg reconegut des de fa molts anys a Espanya, que ara viu a Los Angeles. I avui hem decidit parlar amb ell perquè ens expliqui altres situacions extremes que ha viscut. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo aquí en el otro lado del mundo.
¿Qué haces en Los Ángeles?
Bueno, pues me vine otra vez a Los Ángeles porque aquí fue donde es como mi segunda ciudad. Estudié aquí bastantes años, estuve haciendo el doctorado aquí en la Universidad de California. Entonces, en una etapa ya posterior a la tele y a los medios en España, con una situación familiar que siempre que tienes niños piensas en ellos, pues dije, vamos a probar otra cosa. Y nos vinimos aquí con la idea también de volver un poco al tema de la investigación, la docencia, que lo había dejado, y como me abrieron las puertas de nuevo a la universidad, pues me vine aquí y compaginando pues las dos cosas, la parte académica con la parte de medios en la distancia, o sea que fue esa la elección.
Que un poco se parece a veces, ¿eh?
Sí, y de hecho la razón por la que algún día acabé haciendo medios de comunicación, que nunca me lo esperaba, es porque llevaba muchos años en la docencia. Me gustaba, yo creo que los estudiantes me recibían bien, y entonces dije, oye, pues ya que puedo comunicar en un pequeño grupo que tengo delante, ¿por qué no hacerlo con más gente al otro lado de la cámara o al otro lado del micrófono? En algunos casos también, aunque no he hecho tanta radio como tú, que eres una experta en radio, pero bueno, que básicamente fue el inicio ese, la parte académica que me llevó a la parte de los medios de comunicación.
Sí. En el episodio de hoy hablamos de los tornados, y de hecho, ¿tú cazaste alguno en tu experiencia en climas extremos?
Sí. Bueno, sí. Cazamos algo, siempre cazas lo que ha pasado después, ¿no? Porque llegas a los sitios cuando ya pasa el tornado, porque no es tan fácil ver un tornado. Estuvimos recorriendo cuatro estados, desde Texas a Oklahoma, a Kansas, a Nebraska, haciendo cientos de kilómetros en pocos días, y al final conseguimos ver un pequeño tornado, que fue como una cosa, momento culminante casi, te diría, que de mis años de meteorólogo, porque es una de esas cosas tan difíciles de ver a veces, pero fue muy apasionante. La verdad es que sí conseguimos ver alguno, y sí que conseguimos ver, por desgracia, muchos de los efectos que causan estos tornados, que son devastadores en esa zona de Estados Unidos.
Cuando vas a uno de estos tours con expertos, ¿te sientes seguro?
Esto depende de cada uno. Los tours que organizan, y nosotros íbamos por nuestra cuenta, pues un equipo de grabación, ¿no? Pero íbamos detrás de un tour organizado, donde en esa furgoneta, aparte de los frikis del tiempo que se apuntan, sí, pues están, por supuesto, los expertos meteorólogos, que saben perfectamente dónde van, cómo no meterse en la boca del lobo, etcétera, etcétera. Pero lo que decía antes, a pesar de ello, ha habido muchos expertos que en los últimos años incluso han tenido problemas, ¿no? Por ejemplo, la última gran noticia fue cuando el perseguidor de tornados por excelencia, Tim Samaras, con su hijo y otro conductor, pues perdieron la vida, y esos llevaban persiguiendo tornados muchos años. O sea que nunca es del todo seguro, pero cuando vas organizado con gente experta, obviamente no vas al extremo que pueden ir estas personas que se dedican a ello día a día.
De hecho, es un fenómeno que aún falta mucho por estudiar y por saber para que sea más seguro, ¿no?
Sí, en el caso de los tornados no es como con los huracanes, que son mucho más previsibles, que sabes pues dónde van a llegar, a qué hora, qué van a causar. Los tornados son muy erráticos, aparecen, desaparecen, sí. Si son nocturnos son mucho más peligrosos y por lo tanto son muy imprevisibles. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque a veces no tienes tiempo de reacción y por lo tanto, aunque sepamos más sobre los tornados, hoy en día creo que el sistema de alerta te permite tener un aviso 14 minutos antes de que el tornado se presente en la puerta de tu casa. Hace unos años eran 7-8 minutos, hemos mejorado. Uh-huh. Eso sí, mejorará sí. Con el tiempo, pero todavía tenemos mucho que aprender sobre estos fenómenos que desconocemos, yo diría, dentro de lo que conocemos de la meteorología, porque son todavía muy, muy complejos.
Y ahora vamos a mirar hacia el futuro, porque tú que eres experto en cambio climático, ¿sabemos cómo afectará el calentamiento global a fenómenos como los tornados o los huracanes?
Bueno, sabemos más sobre los huracanes porque ya lo estamos viviendo y se hacen muchos estudios de causa-relación, ¿no? Entonces, pues lo hemos visto con grandes huracanes de los últimos 4 o 5 años como Harvey, como María, también con Florence, el año pasado con Dorian. O sea que vamos sabiendo que a medida que se calientan los océanos, también estos huracanes, no es que vayamos a tener más de ellos, pero sí que los que se formen van a ser más intensos. Es una relación muy sencilla, ¿no? Más energía en el océano, más gasolina, más posibilidad de que estos huracanes no solo sean más intensos, más categorías 3, 4, 5, sino que además se muevan con más lentitud, porque ellos cuando se encuentran sobre aguas muy cálidas tienden a, pues como cuando tú te bañas en la bañera y dices, uy, qué calentita está el agua, me voy a quedar media hora más, pues algo así podríamos decir con los huracanes, ¿no? En el caso de los tornados, el cambio climático es muy difícil de relacionar con estos fenómenos todavía, pero sí que hemos aprendido en el caso de Estados Unidos que estos tornados, el callejón conocido de los tornados que pasa de Texas hasta Canadá por el centro del país, que se está desplazando poco a poco hacia el este. Se ha visto que la actividad ya no está hacia las rocosas, es más hacia el este, ¿no? Entonces, eso es quizá una señal de cambio climático que en estudios recientes se ha podido observar, pero más allá de eso, todavía no tenemos una relación muy directa con el cambio climático que podamos decir esto es lo que va a pasar en el futuro.
Y vamos a terminar con una curiosidad personal. Cuéntanos cómo empezó tu afición a la meteorología.
Bueno, pues de hecho, mis raíces están ahí donde estáis vosotros, en Cataluña. Yo era un chavalín y me empecé a aficionar a la meteorología viendo a Picó entonces, a Antoni Castejón, sí. A Eliseo Villaclara, toda aquella escuela de meteorólogos de TV3 que fueron brillantes y que hicieron que cualquier chaval que tenía una pasión por la ciencia se aficionara a ella. Y luego pues que me crucé con una profesora de ciencias en el cole, en Castelldefels, que me presentó la meteorología en BUP y dije, oye, esto me encanta, y era el científico de por sí. Me monté mi estación meteorológica con cosas de ir por casa, la presenté a un premio que se llamaba el Premio Landa, me dieron un premio, y ya a partir de ahí empecé a rodar la pelota, tenía 12 años, y ya pues empezaba a tomar datos 3 veces al día, o sea, era un chavalín aficionado a la meteorología, y pues hasta hoy, ya no soy chavalín, pero sigo aficionado a la meteorología.
Muy bien, muchas gracias, Mario, ha sido un placer poder hablar un rato contigo, y te mandamos un abrazo.
Un abrazo a vosotros, cuidaros.
Oxigen, el podcast de Mònica Usart i RAC+1.
I si després d'escoltar el que ens explicava Mario Picazo us sembla interessant convertir-vos en caçadors de tornados per un dia, us recomano un viatge ben especial, Tornado Alley. Tot i que de tornados se'n poden formar a molts llocs del món i a zones on les condicions són més favorables. Tornado Alley és el que es coneix com a passadís de tornados. És als Estats Units, entre les muntanyes rocalloses i els Apalatxes, i agafa estats com Texas, Oklahoma, Kansas i Missouri, entre d'altres. És la zona al món on hi ha hagut més tornados en 24 hores. Va ser l'abril del 2011 i en concret se'n van comptabilitzar 216, i per classificar la seva força tenim una escala. Es coneix amb el nom d'escala Fujita millorada i es classifica en funció dels danys que poden provocar. Va del 0 al 5. Si voleu anar cap allà, podeu agafar un vol de Barcelona a Oklahoma City. La millor època per anar-hi és d'abril a setembre, que és el període que popularment es coneix com a temporada de tornados. S'organitzen tours per anar a caçar tornados. En podeu trobar més informació a www.stormchasing.com, i el preu per 6 dies és d'uns $2.500. I sobretot un consell, no aneu per la zona sol si hi ha previsió de tornados, perquè són fenòmens molt perillosos i complicats de pronosticar. Aneu sempre acompanyats d'experts. I si sentiu les sirenes, correu cap a un refugi. La gent en té a prop de casa per tancar-s'hi a dins i almenys protegir vides. Les cases ja no se sap com poden acabar. I què heu de posar la maleta si aneu cap allà? Sobretot roba còmoda per anar a caçar aquestes tempestes per zones poc poblades i camins de sorra. I si hi aneu més aviat a l'abril, roba més primaveral, i si hi aneu més cap al juliol, roba d'estiu. Precaució i bon viatge. Creuem l'Atlàntic i parlem amb l'Albert Martínez, que cada dia desperta Amèrica Univision i aquí parla de fenòmens extrems. Hola, Albert, com estàs?
Molt bé, aquí començant el dia.
Parlarem de tornados i parlarem profundament perquè tu, abans de viure a Miami, vas viure a Dallas, a Texas, i podríem dir que és una zona especialment important pel tema dels tornados, perquè és una zona que forma part del que es coneix com a Tornado Alley.
Exacte, el Tornado Alley, no? El carreró, no? El famós callejón de los tornados, que diríem en castellà, i que comença a la zona de San Antonio, a l'estat de Texas, i que acaba pràcticament a Chicago, a la zona dels Grans Llacs, tot aquell conjunt d'estats, no? La gran planícia, no? Del centre dels Estats Units, és una zona on a la primavera especialment i a la tardor és fàcil que veguem tornados, tormentes, supertormentes, no? Que poden produir tornados. A Catalunya tenim esclafits, no?
Sí.
Tenim mangues marines.
Algun tornado,
que no estan mal,
també, de tant en tant.
Algun tornado de tant en tant, però aquí no. Aquí tenim F1, F2, F3, F4, F5.
Tota l'escala de tornados, clar. Sí, sí. Aquí a casa nostra no hem arribat a tant, però tu, per fer aquest pronòstic, has hagut de rebre una formació extra, o tu mateix t'has format.
Sí, vaig haver d'estudiar una miqueta a través d'uns mòduls que hi ha a internet, que són gratuïts, i que va donar una mica d'eines complementàries, perquè, evidentment, a la universitat, a Catalunya, poc veus de supercèl·lules, d'escutis, no? de perfils verticals. Sí que mires un dia el radiosondatge, no? Que és el famós globus, no? que es llança a tot el món a 2 hores concretes del dia, però això ho fas el dia de l'examen i te n'oblides. Però quan ets a Dallas, allò pren molta més importància, perquè saber com està la temperatura a la capa d'aire que tens damunt del cap és crucial, no? Perquè és la clau per entendre si aquell aire està prou humit o prou sec com per a que se pugui desenvolupar la tormenta, perquè necessitem, no? Que hi hagi molta humitat, necessitem que hi hagi aquells corrents ascendents perquè la tormenta no sigui gran, no? Té que ser molt gran, té que ser capaç de girar, això també se n'encarrega la Terra, no? I poder formar en la seva base els tornados, en aquest cas.
Sonen les sirenes i hi ha refugis a les cases? És a dir, tot això és real, no?
Sí. Jo, mira, encara ara mateix, com ho acabes de dir, la primera vegada que vaig sentir sonar les sirenes a Dallas, jo vivia a Dallas, sempre que va haver tornados, havia d'estar treballant. Havia d'estar a l'estació de tele, a Univision Dallas, treballant, callant la programació. Era dels pocs moments en què jo tenia que estar davant de la càmera dient, ei, hi ha un tornado aquí, és el moment de buscar refugi en aquella habitació cèntrica de la vivenda. És important que s'allunyin de les portes i les finestres. Per què? Perquè un objecte es converteix en un projectil. Heu de pensar que els vents, un tornado es pot enviar a 200 km per hora. Això és una barbaritat. Sí. Un cotxe a 200 km per hora no hi va per la carretera, o a 250 o a 300. I un tros de fusta amb aquella velocitat impacta sobre una porta i la rebenta, literalment. I llavors, per això, la gent s'ha de refugiar als quartos de bany, als sòtanos, als armaris, no? I quedar-se durant l'estona que duré el tornado. I per això sonen les sirenes, per avisar la gent que tenen 5-10 minuts per anar a aquell lloc. I tallem la programació, literalment. Estàvem fent un partit de futbol, una novel·la, sortim nosaltres, els meteoròlegs, en tots els canals, tant fa que siguin en espanyol o en anglès, i avisem a la gent que és el moment de buscar aquell refugi.
Molt bé, moltes gràcies, Albert, i cuida't.
Fins a la pròxima.
Fins ara envoltat per molts llocs del món per parlar de tornados, però no cal anar tan lluny. De fet, a casa nostra també en tenim. I si parlem de tornados a Catalunya, hem de parlar imprescindiblement amb l'Oriol Rodríguez. Ell és físic i és membre del grup de meteorologia del Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona. Hola, Oriol, com estàs?
Hola, què tal?
Doncs mira, aquí esperant que ens expliquis moltes coses de tornados que nosaltres no en sabem tant i volem un expert aquí o un caçador de tornados. No sé si et podríem dir així a tu.
Això de caçador de tornados són paraules majors, eh? I sí que algun cop, com gairebé tots els que ens agrada la meteorologia, hem volgut allò anar a fer alguna fotografia, a intentar caçar algun tornado, però realment és una cosa molt complicada. I que realment el que fem nosaltres és més analitzar a posteriori, un cop hi ha hagut un tornado, doncs això, no? Estudiar quines han estat les destrosses i intentar, doncs, esclarir, per exemple, quina ha estat la velocitat màxima del vent que ha portat, o de vegades també intentar esclarir quin fenomen ha estat, no? Perquè moltes vegades, sobretot quan passen de nit o quan passen en zones poc poblades, sempre hi ha el dubte de si ha estat un tornado o ha estat un esclafit. I això és una de les tasques que fem.
Quina és la seqüència que seguiu una miqueta? És a dir, us truquen, us avisen que probablement hi ha hagut algun d'aquests fenòmens i vosaltres llavors us desplaceu fins allà i què hi feu allà?
Clar, és a dir, un cop ens arriba la informació, que de fet darrerament, o sigui, en els darrers anys, la majoria d'inputs, diguem, de l'ocurrència de tornados o de mànegues marines acaben sent les xarxes socials. I tots els observadors meteorològics i aficionats a la fotografia, doncs, que o els veuen o els hi arriben notícies. Llavors, un cop sabem que hi ha hagut un tornado o un fenomen de vent fort d'origen convectiu, no? Com podria ser també de vegades un esclafit, el que fem és anar a la zona afectada o a la zona on tenim notícies que hi ha danys, i el primer que fem és perimetrar tota la zona afectada, perquè així un ja es pot fer una mica la idea, doncs, de si ha estat possiblement un tornado o un esclafit, no? Perquè un tornado habitualment acostuma a tenir una traça de danys bastant allargada i bastant estreta, i un esclafit acostuma a ser una zona més àmplia. El que més ens interessa és els arbres tombats, no? Perquè a partir de la direcció amb la que ha caigut un arbre, després un pot, diguem, estimar quin ha estat el camp de vent. És a dir, un pot veure si ha estat un camp de vent divergent, és a dir, que els arbres queden tombats en la mateixa direcció, però sempre cap enfora de la traça,
sí,
que això seria típic d'un esclafit, o, en canvi, si es troba un patró convergent, és a dir, que els arbres estan tombats cap al centre de la traça,
sí,
o de vegades també indicant una certa rotació, llavors amb aquests dos escenaris estaríem parlant molt probablement d'un tornado.
D'un tornado, clar, que el tornado és aquest embut, no?, que podem veure baixar des d'un núvol i que el que fa és girar i llavors fa caure els objectes en aquest sentit. Un dia jo crec que hem de fer un episodi especial d'esclafits, perquè aquest l'hem dedicat a tornados, però també els esclafits tenen molt secret i molta cosa a explicar, molta física darrere, i potser algun dia et farem un truc per parlar d'això. Escolta'm,
perfecte,
una cosa, en el primer episodi parlàvem del que era l'emergència climàtica i volia saber si amb les dades que teniu ara mateix heu vist algun canvi de patró?
Clar, és a dir, amb les dades que tenim a nivell de Catalunya, sí que s'ha observat un augment de casos al llarg dels anys. Però sobretot els casos que han augmentat més són, per una banda, les mànegues marines, sobretot, sí, aquelles que s'avisten, diguem, a una certa distància de la costa, i per altra banda també els tornados més febles. O sigui, les mànegues marines de vegades que toquen terra, sobretot de nit, que llavors costa més de veure, no? I amb les xarxes socials sí que arriben aquestes informacions, o també tornados també de, diguem, dèbils en zones, doncs, poc habitades o zones de secà. I sí que s'ha vist que a nivell, per exemple, europeu, és probable, doncs, que en un futur estiguem parlant, doncs, d'un entorn, o sigui, que sovintegin més els entorns que són favorables per la formació de tornados. Per tant, és possible que en un futur puguem parlar, doncs, de més casos que no pas en el passat.
I per si algú vol mirar el passat i no el futur, hi ha algun lloc on puguem consultar tots aquests tornados, esclafits i tots aquests fenòmens que hi ha hagut?
Doncs mira, jo recomanaria un llibre que va publicar en Miquel Gaià, que és de les Illes Balears, de Palma, que de fet el que va fer va ser un recull de tots els tornados i mànegues marines que hi havia hagut a la península Ibèrica, a les Illes Balears i a les Illes Canàries. I ara, a més, també estem amb companys de la Universitat de Barcelona, del Servei Meteorològic de Catalunya, de l'Agència Pericial i de l'Agència Estatal de Meteorologia, acabant també un petit projecte que la idea és poder acabar publicant també el conjunt, el llistat de casos de tornados i mànegues marines a Catalunya durant aquests primers 20 anys del segle XXI, no? Doncs precisament per poder posar, doncs, a l'abast de tothom, sobretot també de la comunitat científica, doncs, aquestes dades, que al final també són interessants.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol, gràcies per aquestes recomanacions i esperem parlar amb tu un altre dia. Que vagi bé.
Igualment, gràcies.
Oxigen, el podcast de Mònica Usart i RAC+1.
Els tornados encara continuen amagant avui en dia molts misteris i la recerca no s'acaba. Ens falta molta informació per poder fer un pronòstic acurat. És fàcil que canviïn la seva trajectòria sense previ avís i això provoca finals fatals. A casa nostra n'hi ha pocs, però potser, com ens deia l'Oriol, l'escalfament global ens portarà condicions més favorables no només aquí, sinó a la resta del continent europeu, perquè cada cop se'n formin més. Veurem.
RAC 1 i Naturgy t'han ofert Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.